Com us dèiem, comença ara l'Espai l'entrevista de Catalunya Informació. Avui parlem amb el candidat de Convergència i Unió a les pròximes eleccions generals i president del Comitè de Govern d'Unió, Josep Antoni Duran Lleida. L'entrevista la fa la nostra companya Montse García.
Doncs tenim a l'altre cantó del telèfon el president del grup parlamentari de Convergència i Unió al Congrés, candidat de Convergència a les pròximes eleccions i president del Comitè de Govern d'Unió, Josep Antoni Duran Lleida. Senyor Duran Lleida, bon dia.
Molt bon dia.
Estem al final de la legislatura al Congrés. Quin balanç fa dels 4 anys del govern de Zapatero?
Bueno, hi ha una mica de tot. Lògicament, no tot ho ha fet malament el govern, menys tan malament com ha volgut dir el principal partit de l'oposició, però tampoc ho ha fet tan bé com el govern intenta pregonar en la seva acció publicitària, no? Jo crec que hi ha hagut àrees diverses. L'àrea política exterior, el valor és tornar al si de la Unió Europea, de la qual se n'havia separat d'anar. En l'àmbit de la política social, sincerament, per ser un partit socialista, s'han fet molt poques coses. Les poques coses que s'han fet han estat a impuls de Convergència i Unió, en l'àmbit de poder cobrar viduetat i sobi, o en l'àmbit de poder cobrar pensió no contributiva, i salaris disminuïts, la llei de capacitat que ha estat exhibida per part del govern socialista com el gran ensenya social d'aquesta legislatura. Doncs a hores d'ara no hi ha hagut cap persona dependent, he dit de discapacitat, vull dir de dependència, no hi ha hagut cap persona dependent que hagi cobrat ni un sol cèntim d'euro. Respecte a altres qüestions que han protagonitzat la vida política, malauradament, com ha estat la confrontació d'una banda, és obvi que també és responsabilitat del PSOE, el PP, però també el PSOE té sempre com a govern un valor afegit. El tema ETA, jo crec que el govern ha fracassat, però nosaltres l'hem donat suport també al fracàs. Altres ho han fracassat abans i, per tant, també tenia de fer-ho aquests. Política econòmica no s'ha fet gran cosa, però no fent gran cosa les coses han anat bé, almenys les xifres macroeconòmiques. Però és d'ara s'ha de parar compte, i el govern no ho té present, que quan se li diu a una persona que l'economia va molt bé, doncs pots estar fent allò de felicitats que vius en un país del ric, en aquella persona que no li arribi el salari com abans a final de mes perquè se li ha pujat el tipus d'interès de la hipoteca o perquè se li ha pujat la llet, el pa o tants altres productes que en fan que es dispara la inflació. Per tant, hi ha hagut de tot. No diria que hagi estat una legislatura molt positiva, però tampoc una catàstrofe. D'altra banda, jo crec que hi ha hagut molta inconsistència per part de la presidència del govern i el president en particular.
I com valora l'oposició que ha fet el Partit Popular?
Bé, jo crec que el Partit Popular ha anat pura i simplement al desgast i a l'erosió del Partit Socialista. Jo crec que és la gran sort que té en Rodríguez Zapatero. En Rodríguez Zapatero, el Partit Socialista, amb un PP diferent, no camparia tant a les ampes com campa. Jo crec que el Partit Popular ha anat a buscar elements com l'11M durant tota la legislatura, o com pot ser la lluita contra el terrorisme o la mateixa política exterior com a instrument de confrontació. Per tant, jo he dit abans que teníem una presència del govern amb poca consistència i tenim una oposició també en molt poca consistència. Per tant, segurament és de les èpoques històriques que tenim pitjor govern i pitjor oposició.
I com valora la de Convergència i Unió?
Jo, sincerament, no és perquè sigui la nostra, però fixi's que era una força política que per primera vegada a Madrid era present sense que governés a Catalunya. Segona, no només no governava a Catalunya, sinó que no era decisiva en la política espanyola. I tercera, no només no era decisiva, sinó que era decisiu un altre grup polític català, o millor dit, dos grups polítics català, com són el cas d'Iniciativa i com és el cas d'Esquerra Republicana de Catalunya, que han malbaratat descaradament la seva capacitat d'incidir i de decidir en la política espanyola. Tot i això, nosaltres ens hem sortit prou bé. Miri, si la major part de les obres legislatives del govern que tenen algun sentit d'eficàcia, eficiència, no com la de dependència, que a hores d'ara encara no ha de cobrar ningú, no sé, baixar del tipus de societats, o increment de les deduccions prefamiliars o l'IRPF, doncs això ho ha accelerat Convergència i Unió. Llei de l'Estatut Autònom, evidentment és una llei que ha fet el govern, però qui ha matxacat i ho ha reconegut el propi govern, de fet, l'Associació o la Federació d'Associacions de Treballadors Autònoms d'Espanya han otorgat al nostre grup parlamentari aquest reconeixement, no? O la llei d'educació, que ha succeït el que ha succeït sempre en la història de la democràcia espanyola, que cada govern ve amb el seu propi projecte de llei d'educació sota el braç i és incapaç de posar-se d'acord amb el principal partit de l'oposició, posar d'acord tot sota el paraigües d'un gran pacte d'educació. Almenys nosaltres hem corregit els defectes importants que tenia el plantejament socialista. No s'ha pogut arribar a un gran pacte escolar, cosa que encara continua sent un dèficit important d'aquest país. I he dit abans les qüestions socials, és a dir, jo crec que podem presentar presentar un balanç més que satisfactori en els pressupostos, no els hem aprovat mai. Però entrem molt més per Catalunya que no pas aquelles forces polítiques que han votat la investidura del president Zapatero i que han anat aprovant els pressupostos. Per tant, això és el que jo referia abans, de que Esquerra ha malbaratat la seva presència, la seva capacitat decisiva en la política espanyola, més que nosaltres, en condicions prou precàries i políticament difícils, doncs ens hem sortit molt i molt bé. Hem fet una bona feina i jo n'estic satisfet perquè l'han fet el conjunt de companys que integrem el grup parlamentari Convergència i Unió.
I què li sembla la proposta que ha fet aquesta setmana Felip Puig d'un pacte d'un nou tripartit entre Convergència, Esquerra i Iniciativa?
Bé, em sembla que ja li han contestat des d'Iniciativa que no en volen saber res, per tant, no cal que m'entretingui jo a fer propostes o valoracions de propostes, no? Felip Puig és un dirigent de Convergència Democràtica. Felip Puig deu voler guanyar les eleccions com les vull guanyar jo i, per tant, no té sentit que jo perdi un segon discutint amb Felip Puig sobre propostes, no? Felip Puig, que jo sàpiga, no és un adversari, no és ni d'Esquerra Republicana, ni del PSC, ni del PP, és de Convergència i, per tant, també vol guanyar les eleccions com jo. Però, reitero, pactes de govern ja li han dit en aquest sentit concret que no era gaire el Paraguai.
Ja, és que volia preguntar-li com hauria de ser aquest pacte en cas de que s'arribés a fer.
Bueno, Catalunya, nosaltres vàrem intentar un pacte amb dues forces polítiques, cap de les dues ens van fer cas, va ser amb el Partit Socialista i amb Esquerra Republicana de Catalunya, no? Jo sempre he defensat que hagués estat bo per al país que és que socialistes i nosaltres ens haguéssim pogut entendre, lògicament, sota el president Artur Mas, que és qui havia tingut més vots. Si parlem de futur, a la vista no hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Les eleccions que hi ha són a nivell espanyol. Respecte a pactes, ja hem dit el que havíem de dir. Nosaltres tenim una proposta concreta. Aquesta proposta concreta es tradueix en uns compromisos nostres de cara a qui vulgui i desitgi comptar amb la nostra col·laboració. Per tant, qui vulgui i desitgi comptar amb la nostra col·laboració ha de saber que ha de respectar l'Estatut, el seu desenvolupament, l'acord de finançament, i que l'acord de finançament per les comunitats autònomes s'incorporin les clàusules específiques per Catalunya, ha de saber que ha de publicar prèviament les balances fiscals, és a dir, no hi haurà cap tipus de pacte ni tan sols vot d'investidura en favor d'un candidat si prèviament no publica les balances fiscals. No és allò de dir, bueno, ja et voto, però tu et compromets després a publicar les balances fiscals. No, això s'ha acabat. Jo et votaré, però prèviament publicar les balances fiscals. Un segon aspecte és el model de societat. En tot cas, això formaria part també dels plantejaments a fer a una força política que ens desitgés el suport nostre. I en tercer lloc, mesures de qualitat democràtica, perquè òbviament hem de canviar una llei electoral que faci possible que el ciutadà tingui més participació en el sistema i que amb llei o sense llei doncs no succeeixi el que succeeix ara, que guanyen uns i de manera molt descarada i governen uns altres, el qual també crea desafecció política. Aquests són els tres pilars bàsics del posicionament polític de Convergència i Unió. Nosaltres no tanquem les portes a ningú, però és evident que hi ha gent que se les tanca per si mateix i és evident que quan parlem del compliment de l'Estatut doncs alguna força política fins i tot el té recorregut. Per tant, com hem de pensar en que compliran l'Estatut si fins i tot el té recorregut? I avui mai per avui també doncs, resulta que el govern socialista amb el senyor Rodríguez Zapatero, que ha aprovat aquest estatut, que no és l'estatut que va dir que aprovaria, però bueno, que al final vam aprovar aquest estatut, l'està incomplint. És a dir, quan el senyor Zapatero aprova la llei de dependència, és el Consell Consultiu de la Generalitat, un òrgan de la Generalitat, actualment amb el tripartit, qui diu que aquella llei que aproven els socialistes i els partits del tripartit, malgrat que governa Catalunya, envaeix competències de l'Estatut. O quan ara recentment la ministra Chacón d'Habitatge fa una fotocòpia d'un conjunt de mesures que havia pres l'anterior ministre d'Habitatge, són els seus companys de partit, el senyor Castells, conseller d'Economia del Govern de la Generalitat, o el senyor Baltasar, que si no és de socialistes i és d'Iniciativa i membre del Govern de la Generalitat, que li diuen que aquelles mesures són antiautonòmiques. Per tant, també el PSOE erosiona l'Estatut. Avui, de fet, es tancarien les portes tots dos. Ja veurem què passa.
Parlant de donar suport, què li sembla la tornada de José Bono a la política activa i el seu anunci que optarà a la presidència del Congrés si guanya el PSOE? Convergència i Unió li donaria suport com a candidat a president a la Cambra Baixa?
Jo crec que aquesta és una pregunta que no té resposta avui. No, cal veure quins són els resultats. Jo crec que el Partit Socialista ha volgut intentar, anunciant abans d'hora la designació de Bono com a candidat a les Corts, perquè intenta fer un gir cap al centre i un gir cap a, diguem, les posicions més espanyolistes del Partit Socialista Obrer Espanyol, no? Se'n dona compte que ha tingut una legislatura sota el suport i en part d'Esquerra Republicana i Izquierda Unida i amb mesures que ha pres el mateix president del govern de molt poca consistència i que han volgut ser els primers de la classe al conjunt d'Europa, que ara intenta recuperar fil, no? I això passa, entre altres coses, doncs, per designar, perquè quedi de cara a la galeria, doncs, que compta amb en Bono, etc. No? Jo crec que, torno a dir, el Partit Socialista el que fa és intentar, quan s'apropen eleccions, és com el PP, només quan s'apropen eleccions volen arribar al centre perquè saben que allà hi ha la clau, no? Però a Catalunya el centre és Convergència i Unió i només Convergència i Unió. I la força de Convergència i Unió, que no s'enganyi ningú, rau justament en la nostra catalanitat i en la nostra centralitat. Tot el que sigui anant-nos enllà de la nostra centralitat i catalanitat, amb totes les matisos i amb totes les sensibilitats diferents, però situant això, catalanitat i centralitat com a eixos fonamentals de Convergència i Unió, doncs és equivocar-nos. I, per tant, en el país, el PSOE o el PP a Catalunya, doncs no, el centre està ocupat i molt ben ocupat per Convergència i Unió.
I què n'opina d'aquestes declaracions també de Felip Puig, on diu que el número 2 de la llista de Convergència i Unió a Barcelona hauria de recaure en un convergent de perfil marcadament sobiranista?
No tinc res que dir, és com el que li he dit abans, no? El número 2 el designa Convergència Democràtica. Si és per mi, que no pateixin, perquè jo defensaré i defensat a Catalunya, no hi ha cap cosa que pugui ningú retraure'm que hagi fet un pacte amb algú, jo personalment, com a portaveu de Convergència i Unió, com a president del Comitè de Govern d'Unió Democràtica, qualsevol llei, qualsevol mesura específica que hagi mínimament afectat a la capacitat de sobirania de Catalunya, que vol dir la capacitat de prendre decisions. Per tant, és un debat intern de Convergència Democràtica, jo no vull entrar, i he dit abans que no és adversari meu el senyor Puig, i que, per tant, com que no és adversari, no és d'altres partits, jo ja no vull, durant la campanya electoral, contestar el que diu la gent, perquè la gent, que diu la gent, vull dir dirigents d'altres partits, la gent està tipa de que un obre la boca i l'altre li contestem, però si a sobre quan un obre la boca i és d'un partit que anem coaligat i sé que vol guanyar les eleccions tant o més que jo, perquè el senyor Puig és prou intel·ligent per entendre que la victòria d'aquestes eleccions no és important per Endurans, no és important per Convergència i Unió, doncs no tinc que dedicar ni un sol segon a discutir, vamos, ni a parlar d'aquesta proposta.
Aquest accent més sobiranista pot influir en les eleccions?
És que jo no estic d'acord en que hi hagi accents més sobiranistes. Hi ha sensibilitats, sobretot hi ha maneres de presentar la sensibilitat, no? Sensibilitats i maneres de presentar la sensibilitat. Però no és una discussió, reitero, que no té cap sentit fer-la en aquests moments entre nosaltres. Vull dir, jo he d'intentar afrontar aquesta campanya electoral explicant-li als ciutadans de Catalunya que hi ha un projecte polític, el de Convergència i Unió, i que s'ha de posar fi al desprestigi i a la manca de respecte que hi ha avui per Catalunya, i que jo em sento capaç i que jo em poso davant de tots aquells que vulguin seguir per tal d'acabar amb la situació de desprestigi de Catalunya i de manca de respecte que se'ns té fora de Catalunya, sigui a Espanya, sigui a Europa. Per tant, no és per mi cap voluntat d'entrar en matisos de sensibilitats sobiranistes, que em senten per sobirania. Torno a dir, prendre decisions les màximes possibles a Catalunya, doncs jo sóc el primer defensor de la sobirania de Catalunya, i per tant tots a Convergència i Unió som defensors d'aquesta sensibilitat.
I aquesta sensibilitat que també va plantejar Artur Mas a la seva conferència tindrà una traducció en el programa electoral de Convergència i Unió per les pròximes eleccions?
La sensibilitat hi és, per tant, hi serà i és a tot arreu, però no confonguem els plans. És d'aquella, és una conferència que fa sent en la seva condició de secretari general, però que ell mateix explica a la introducció de la conferència que va més enllà de la seva condició de secretari general. És una conferència, d'altra banda, emmarcada en un projecte polític de Convergència respectable, que de fet és renovar el que ha estat sempre Convergència Democràtica, que és el pal de paller del president Pujol a la casa gran que planteja l'Artur Mas. Això no està fet a curt termini, no té pretensions electorals. Per tant, en el programa electoral, clar que hi haurà tot un conjunt de propostes que intentaran tenir el màxim de poder per Catalunya, però el poder per Catalunya passa en aquests propers 4 anys a la política espanyola per respectar i fer respectar l'Estatut. L'Estatut que vàrem aprovar nosaltres, no oblidem, nosaltres, juntament amb el Partit Socialista i amb tothom, i Esquerra no s'hi va afegir, doncs, perquè va creure darrera hora que no s'havien fet bé les coses, però estava més entregada que no pas nosaltres, si es pot parlar d'entrega, i, conseqüentment, l'objectiu nostre en matèria de sobirania és fer complir l'Estatut. Aquest és l'objectiu del programa electoral, fer complir l'Estatut, que és molt important. Catalunya, entre els 4 propers anys, un tema decisiu pel seu futur, que és el tema del final. finançament. Però això li dic abans, escolti, com que necessitem transparència, com que no podem continuar aquesta discussió sense que quedi clar que porta un i que deixa de portar l'altre i que rep un i que rep l'altre, perquè quedi molt clar que Catalunya és solidària i vol continuar sent solidària, que Catalunya no vol més que els altres, però tampoc vol menys que els altres, que Catalunya, qualsevol fotografia de la sortida de la ciutat de Barcelona, tot arreu trobaràs peatges, qualsevol fotografia de la sortida de la ciutat de Madrid, tot arreu trobaràs vies gratuïtes que no són de peatge, doncs això, nosaltres volem només, almenys igual, i aquest és un tema fonamental. Això també és una qüestió de sobirania, perquè és més diners pel país i, per tant, més capacitat per fer coses del nostre govern per atendre els sectors que pateixen, siguin industrials, siguin socials.
Aquesta setmana, coincidint amb el 29è aniversari de la Constitució espanyola, vostè ha dit que una reforma constitucional pactada entre el PP i el PSOE que exclogués el catalanisme polític seria dinamitar la transició. Per què?
Per què? Perquè jo veig tentacions. És a dir, aquí molta gent, per interès de partit, doncs el PP diu, no, Convergència i Unió ja t'ha fet un pacte amb en Rodríguez Zapatero, Durán ja t'ha fet un pacte amb en Rodríguez Zapatero. Esquerra Republicana i PSC, òbviament, tenen una música diferent, i en aquest cas el pacte, segons ells, ja el tenim fet en el PP. El cert és que no hi ha fet ni un pacte ni l'altre, i que no hauria de preocupar cap pacte que Convergència i Unió pugui fer, perquè en tot cas, equivocant-nos o no, però situarem sempre a l'horitzó el compliment de les nostres promeses, compromisos, m'agrada a mi més, que puguem fer al llarg de la campanya electoral. El pacte que ens ha de preocupar i ocupar és el pacte dels socialistes amb el PP. Aquí fa temps que Catalunya, doncs, per raons prou justificades, altres vegades purament per tacticisme, estem en un llenguatge polític i en una dinàmica que Espanya provoca cada cop més recels, igual que nosaltres ens provoca recels la d'ells, i cada cop hi ha més tentacions, hi ha més poder no, polític, que també polític, més poder institucional i més poder econòmic, que està demanant als dos grans partits que s'entenguin. I hi ha molta gent, veus, en el PP, de fet, obtenent com a proposta programàtica reformar la Constitució. I jo sempre he dit que el millor que ens pot passar allò de Santa Rita, que me deixen com esté, no em sembla que no és Santa Rita, és igual, que no me la toquin, vaja. Per mi és el màxim punt de referència per poder defensar la nostra, aquesta Constitució. Tothom la voldríem canviar, sí, però tothom no sabem com fer-ho. I a mi em preocupa moltíssim que un dia es posin d'acord, un dia per l'altre s'aixequin i finalment trobin la manera de posar-se d'acord el PP i el PSOE, perquè ens sortirem el parat serem nosaltres. I això pot passar també amb una llei electoral, perquè hi ha també molta tendència i tentació a dir, home, aquestos han de condicionar el futur govern d'Espanya, estos nacionalistes tienen que condicionar si el PSOE i tienen que poner ellos el precio, expressió que els agrada dir. Per tant, el pacte que ha de preocupar i ocupar les forces polítiques catalanes és el del PP amb el PSOE. Aquest sí que ens pot fer molt mal.
La manifestació del dia 1 de desembre és una forma de reaccionar contra aquesta exclusió del catalanisme polític que, segons vostè, volen fer PP i PSOE més que una reivindicació independentista?
Jo crec que aquella manifestació és polièdrica, és a dir, vol dir hi ha molts components diferents. No? Hi ha gent que es va manifestar per la independència i que ho va cridar-ho clara i descaradament, per tant, són gent respectable, els independentistes i la independència és una causa noble, mentre es defensi mitjançant la paraula, cosa que ha fet sempre Catalunya, per tant, respecte. Altres no, hi van anar per altres neguits o sensacions. Segurament molts usuaris de Rodalies potser no hi eren, no? Per tant, hi havia gent que també protestava per un servei que com a usuari no l'havia afectat, però que li havia afectat segurament indirectament, com a automobilista, l'entrada a Barcelona o el que sigui, i sobretot li havia afectat la dignitat de país, de com ens tracten. Jo crec que, per tant, com a expressió polièdrica, podria tenir diversos dibuixos i un d'ells podria ser aquest, sí, però no l'únic, no pas l'únic. Jo crec que ens equivocaríem identificant aquella manifestació amb un sol objectiu o amb l'expressió d'una única realitat a Catalunya. Jo crec que hi havia moltes realitats allí plegades al carrer manifestant-se.
I el PSOE ha assegurat que aquesta manifestació la van convocar Convergència i Unió i Esquerra Republicana de Catalunya amb finalitats electoralistes.
Bé, el PSOE pot dir el que cregui convenient, però això és un partit que pot dir el que li estimi oportú. Aquesta manifestació no la va convocar Convergència i Unió, aquesta manifestació la va convocar una plataforma que ni tan sols és Esquerra Republicana, poden tenir alguna relació, però no és Esquerra Republicana qui va convocar la manifestació. És més, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya, socis del Partit Socialista i del senyor Montilla, més aviat doncs, van els dies previs criticar que nosaltres hi anéssim. Per tant, això devia ser fer-se perdonar una mica davant dels socialistes el fet que ells també hi participessin en la manifestació, criticant la presència de Convergència i Unió. Jo crec que va ser una manifestació arran del que succeïa aquells dies i que, ha dit abans, la gent hi va acudir per motius diversos. I uns possiblement pels serveis de Rodalies i altres per independència. Dubto que s'hi acudís per motius electorals. L'únic que passa en aquesta manifestació és que els socialistes van equivocar de no ser-hi. Això se n'han donat compte els socialistes catalans. Fixi's que la resposta o la valoració del socialisme català és dir, prenem nota i això ens ajudarà a defensar les nostres posicions a Madrid. Mentre que el socialisme espanyol, el senyor Blanco, que sempre és més senzilla, és més prima, doncs és aquella de dir, escolti, esto es un ido a la manifestació perquè estan en vigílies d'eleccions. Pues no és aquesta la raó. La raó és que la gent del país té dret a expressar un malestar, un cansanci, un emprenyament, busqui de qualificatiu per detectar un estat d'ànim d'una gent que sí, que estem cansats, que l'estat no ens tracti bé, cosa que fa molts anys, sempre no ens ha tractat bé, però que a sobre hi hagi en aquest cas l'arrogància i la prepotència d'una ministra com la de Foment, assumint aquesta arrogància el president del govern, el senyor Zapatero, que a sobre de maltractar-nos doncs es tracti d'aquesta manera. I aquí, d'una manera particular, també s'hi nota allò del que avui la paraula del president del govern no serveix, vull dir, perdó credibilitat. La paraula del president Rodríguez Zapatero perdó credibilitat a Catalunya, perquè ha donat tantes dates sobre fets relacionats amb Rodalies a l'aeroport, i no se n'ha comprat mai cap, que això també la gent està cansada. Ja l'hem vist el Pomero, el president del govern, hem vist que promet molt però que no compleix mai res. I també, insisteixo, aquest fet de que la paraula del president del govern, de tot un president del govern, Rodríguez Zapatero, avui a Catalunya, doncs no tingui cap credibilitat, també estava present en aquesta manifestació.
Doncs senyor Josep Antoni Duran i Lleida, candidat de Convergència i Unió al Congrés i president del Comitè de Govern d'Unió, gràcies per atendre la trucada de Catalunya Informació i molt bon dia.
Moltes gràcies a vostès, molt bon dia.